Molt bon dia a tots, benvingut un dimecres més en el nostre programa El món del vi de Ràdio Pollença, de la manera confinada, que he dit jo, tot això és una gravació. Bé, avui, un bon dimecres 11 tot de novembre, que, bé, el dia de Sant Martí, molt d'anys a tots els martins, en plena fira, pràcticament podem dir. Bé, qualsevol quan hi ha un sant o una festa, és un moment que vol dir sempre d'obrir aquella botella que teniu guardada, per una ocasió especial. Ja me troben i me diuen, ja tinc una botella guardada, no, jo sempre dic, no la guardeu molt de temps, eh? La sou de vora a volta, si pot ser, si no la sou vora una altra, si és que fem cas. És un moment, ara que et Sant Martí, no, mira, ara és el dia ideal per obrir-la i ja sabeu, si té molt d'any, la de tenir almenys una horeta antes o dues, i si no, ja fa un colador o un pitxer i el decantau, perquè realment un decantador tindrà formes un poc especialment, però un pitxer funciona també, eh? Bueno, i d'amics, avui, en dia de la biodinàmica, és dia d'arrel, i serà fins demà dijous, divendres i dissabte, bueno, dissabte fins a l'una del matí, o sigui, que després entraria nòdol. Si ho dissabte, aquest dia són molt bons per anar a llaurar, és excel·lent, per anar a acabar, inclús això de tractar coses que, de les rels, per exemple, com el post Aragó, que vol dir qualque vegada, pues, són dies ideals. Inclús estem a l'època de trasplantar, voleu trasplantar, si trasplantau d'un cossiol a la terra, aquest dia d'arrel, pues, segons la biodinàmica, diu que l'arbre creix més, o sigui que són arbres, si voleu que sigui un arbre de sombra, pues, millor. Bueno, em diu una altra ocasió que hi ha el dia de fruita, per sembrar-los, perquè, clar, per aquest dia de fruita, com ho va dir en Julio Arroyo, també en aquell programa. Bé, no, però no, també vos volia dir que dissabte és nòdul, i altres sabeu que nòduls és un dia que diu de paperasses, és a dir, que millor no fer res a la finca, però bé, feia el que volia, va? Realment avui dedicarem només un programa, dedicarem un programa d'aquesta manera confinada, a un celler que està a Santa Maria, que és Jaume de Puntiró. Aquest celler compleix, guany la seva, 40 barema, en aquest cas són 40 anys de Jaume de Puntiró. I xerrarem amb en Pere Calafat, que és el fill que se'n cuida del celler, Jaume de Puntiró, direm, veureu com us ho contarà, que aquest celler està a Santa Maria, però Jaume de Puntiró durant, segons mos conta, m'ho ha dit 200 anys, la seva família se cuidava de la possessió de Puntiró, o sigui que pastelí de menjar de Puntiró. Pere Calafat, que és un vinyòvol, que si els nostres oients que ens van seguint, ens escolten, recordaran, que va venir en un programa i ens va presentar un llibre fet per, que li va costar un parell d'any fer l'ot, sobretot les eines que s'empleien a la vinya, imaginari per fer, per esclafar el rem i per transportar l'or i per guardar les botes, el vi, bona paraula. Un llibre que es diu El vinyòvol, que podeu trobar qualsevol llibreria fàcil, i que ens ensenya moltíssim sobre la vinya, que és un gran entès en vinya, que és en Pere. I a més també, ara potser no és un moment, però quan això passi, que espero que passi prest, pues, és un celler molt especial per visitar, perquè té un museu d'eines antigues, d'arades i de deixades que se perden els temps i maquinari de sembrar, que fa goig per allò. A part que després té un celler molt modern i l'ha modernitzat en els anys i ha quedat una nova generació, està beníssim i sempre us convidarà a una copa de vi. Bé, amics, i tot, amb aquest programa que fem avui, dedicat a aquests 40 anys de Jaume Puntiró, que passeu bé, ja sabeu, torno a repetir molt d'anys a tots els Martins i Martines, i ja sabeu, aprofitar o d'obrir aquesta botella. Adeu. Bé, bueno, amics, avui ens trobarem a Sint de Santa Maria i anirem fins a un celler de Jaume de Puntiró. vostre suport a través dels vostres correus i a través de Facebook i coses personals que deia que fan en Jaume Puntiró i cada setmana fan festa i jo veig que fan cartell nous i celebren, bueno, ells celebren si és la paraula van de dir celebrar el 40 anys de Verema, o sigui que en aquests casos seria la 40 de Verema que fan fins avui. I tenim, lògicament, que no podria ser altra, en Pere Calafat, en el costat del telèfon que mos contarà. Bon dia, Pere.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Hombre, sempre benvingut en el programa del Món del Vi de Ràdio Pollença. Tu saps, el vinyòvol, autèntic. De recordar als nostres oients que en Pere Calafat va editar un llibre, el vinyòvol, i allà podeu trobar totes les eines que empleaven, frases, és a dir, una feinada que jo no sé d'on va treure-ho temps, entre vinya i escriure, no sé d'on treure-ho temps, de veritat. Ni el cas.
Va ser un parell d'any de feina, tot s'ha de dir.
Sí. Bueno, Pere, conta-mos, bueno, perquè sabem que el nostre programa tenim molt d'oients nous, per les raons que no anirem a parlar ara, però que es compta més a la ràdio, i que s'han fet amics, jo ho veig perquè ho he fet, perquè cada vegada tenen més amics, i que trob, i me diuen, m'ha agradat això. Bueno, Jaume de Puntiró, com comença la seva entrada en el món del vi? Bé, conta-mos una miqueta resumir la història de Jaume Puntiró.
Sí, com sempre passa, i com observes que aquesta pandèmia per esperar el mos, sí. Jaume de Puntiró ho va fundar mon pare a principi dels anys 80 i va ser per una crisi, és a dir, ell tenia vinya, sí. Era proveïdor d'un celler, d'un senyor una mica gran, de Binissalem, sí. I per mort de la crisi, de la transició política que hi va haver a l'estat espanyol a final dels anys 70, aquest celler més gran que era el que encabia els terrenys que produïa mon pare, va decidir prescindir d'alguns dels seus proveïdors. Suposo que dels proveïdors més novells va respectar més vells. I mon pare i un altre celler de Santa Maria, a dir, Jaume de Puntiró, i també celler de Can Sardó de Santa Maria, a principis de l'any 1980, iniciaren el que va ser la irrupció de dos cellers pagesos nous a la vila de Santa Maria. Yeah. Nosaltres veníem d'avió pagesa i vinatera, ja teníem celler Carmeu Predí, a Can Pere, de Casa Consellera, però mon pare, en Jaume Calafat, no tenia celler propi, sí que tenia vinya, i va decidir fer el petit celler que després me va donar mitjans o a principis de l'any 90 me'n va donar el testimoni. I no va sortir per aquesta petita crisi que vos estic intentant descriure, de que te va tenir dificultat per vendre rem i se va veure forçat a construir un petit celler. Ell se va dedicar a elaborar vins principalment negre, però també rosat, per vendre a granel. Ell no va mai embotellar vi. Va fer vi pagès i el va vendre a granel.
Però a voltes com va arribar a Santa Maria i quan de cellers hi havia a Santa Maria?
Sí, és a dir, quan mon pare va fer aquest celler, era un article de premsa de la revista Cova Negra de l'any 1981, que recull un poquet la història de vinyet de Santa Maria aleshores i fa un petit reportatge per cellers elaboradors d'aquell any, de l'any 1981. I a Santa Maria hi havia 13 cellers.
13? Ja, sí. Ja n'hi havia, bastament, eh?
Sí, n'hi havia més cara.
Bestial, eh? Posa. I sempre, possiblement, els nostres oients els tindran curiositat per saber si és Jaume de Puntiró, fa Santa Maria, això és una cosa d'un lloc a l'altre, eh? Perquè de què ve Jaume de Puntiró?
Sí, Jaume de Puntiró és el malnom de mon pare. La família de mon pare, Escalafats, varen ser amos de possessió de la possessió de Puntiró durant un parell de centenars d'anys. I a Santa Maria, la família de mon pare, la família d'Escalafat, mordiven de mal nom, sí. De Puntiró.
Ah,
nosaltres, fins fa uns 18 anys, que encara el meu conco Joan Calafat, encara va ser amo de Puntiró. Mm. D'alguna manera era una cosa que s'anava legant de pares a fills o de tios, perquè hi va haver un tio Fredí que se va encarregar de la possessió de Puntiró a principi del segle, a principi del segle XX, i després ho va traspassar al meu tio Joan. Mm. Sigui com sigui, el nom de Jaume de Puntiró Veda és el nom familiar que tenim a Santa Maria.
Sí, bueno, si vareu les famílies centenaris de, que vareu estar a Jaume Puntiró, ja us ho heu guanyat, aquest nom. Això és com,
exactament,
una medalla.
I nosaltres, per dir, per si hi ha algun oient que no entén la diferència entre amo i propietari o senyor, l'amo és l'explotador agrícola, no és el propietari de la finca, de la possessió, i és el pagès que cultiva la terra. Llavors, és molt normal, és molt habitual que els pagesos que cultiven o que cultivaven les possessions acabassin adoptant el mal nom de la possessió. És una cosa natural, és a dir, que la gent del poble diu aquesta és de Can Cerdó, de Sol Seguí, de Montiró.
Ja, ja. Sí, és una cosa que se va perdent los temps, perquè nosaltres aquí a la zona de Pollença també ens coneixíem més per malnoms, moltíssim. Inclús n'hi havia un, que encara existeix, que li diuen el Vinyòvol. Imagina't,
O sigui, exactament.
I va,
alguna vegada que m'ha tocat explicar per què el nom Jaume de Puntiró, a veure, mon pare va muntar celler i no li va pensar posar nom en el celler. Avui en dia, quan muntam un celler, quan muntam una botiga, el primer que faim és encarregar un lletrero i posar-li nom, patiar aquell establiment comercial. Però a Mallorca de mitjan segle XX i posteriors, quan algú muntava una botiga, es colmado, no li posava un lletrero, simplement obria. I era la gent del poble la que s'encarregava de patiar, de donar nom a aquella botiga, que normalment era el nom, el mal nom d'aquella persona, d'aquella dona. I mon pare també ho va fer així. Mon pare no va encarregar cap lletrer o cap dissenyador, cap nom, cap dissenyador, simplement va penjar el brot de pi quan va tenir el dia a punt, el mes de novembre, final de novembre, i se va posar a vendre vi. I el nom ja anava associat a ell. Després, quan nosaltres passàvem a embotellar el vi i ja tenia la necessitat de cercar un nom comercial, decidirem posar aquest nom, el mal nom. Ho fèiem així perquè el mal nom era bo. Perquè pensin els oients que hi ha algun mal nom a vegades que és ofensiu, insultant, de can cagat, de can mal fa, no ho sé, hi va trobar algun nom que de vegades no puguin ser recomanables per una marca comercial.
Tens raó. Però
en aquest cas nosaltres vam pensar que sí que era, i així batiàrem el nostre celler en son nom popular, en son nom, en son mal nom.
Sí, el nom de tota la vida, diríem, perquè s'ha de ser tota la vida, sí. De tota manera, vosaltres sou dos, sou en Pere i en Bernat, no?, que duis la vida.
Exacte, som jo, en Pere, que som els pagès i vineter, som el pare del meu germà Bernat.
I en Bernat, bueno, jo la vinya fa conferències, de què és ell? Què és? Perquè, bueno, també deu estar a la vinya i també deu fer feina, te deu acompanyar, ajudar en el que pot, però quina és la seva...
Sí, bé, ell és psicòleg de professió, fa feina amb gent problemàtica de l'Ajuntament de Palma i també és professor de la Universitat de les Illes Balears. Ell ara se llei de poquet, tot s'ha de dir, no hi ve molt, són ja s'encarregat d'organitzar-ho tot i de fer-ho tot, però com que el projecte és un projecte familiar i en el moment que ho vàrem agafar, en Bernat i jo, vàrem pensar que junts fèiem un equip més bo. S'ha de dir que jo tinc la majoria part despropietat o de secessions, com li vulguis dir, sí. Que no ell, treballa jo, un jove de 20 i pico d'anys, quan me vaig fer càrrec de celler, me vaig sentir arropat amb l'ajuda dels meus germans.
Ah, sí. Hombre, a més ell deu venir a provar el vi, i menys ho far bo.
Ja, de bo, ho tastar, sí. El que venia a granar, de depòsit, no ve tant, però quan l'han de tastar, i s'ha la cel.
Hombre, sí, sí. També hem de dir als nostres oients que son pare, Jaume Calafat, va ser galardonat el brot de pi, sabeu que era una, és una manera de donar a conèixer un reconeixement que fan de Rovinyola cada any, Santa Maria, que inclús, si vos recordeu, quan treuen un vi novell fan una festa, que enguany tampoc l'han pogut fer, i enguany...
Bueno, sí que la farem, sí que
sí,
la farem.
Sí, no, però enguany... Ah, bueno, ja tornarà, però...
D'alguna manera farem alguna cosa.
Exacte, vol de pi, idealment també van aprofitar per treure un brisat, recordes aquell brisat estupendo, que vareu fer per els cellers. Hi ha una de les coses que m'agrada molt, Jaume, de vostra zona Santa Maria, és que feis... pinya en els vostres cellers. Vos enteneu tots, sou com a mi tots, no hi ha competència, tots som amics. Això és una
cosa... Bueno, ara has dit una falsedat, i és que no hi ha competències. No és cert. Però
si
tinc pinyes, però que fem pinyes sí que és cert. És a dir, som set els cellers que col·laboren dins de Santa Maria, i des de fa molt de temps hem arribat a la conjunció, l'interès de juntar molts per fer determinades coses. Una d'elles, i la més principal i notòria, és la festa del vino vell, que cada any fem a final de novembre, quan començam a comercialitzar el vino vell, i la veritat que hem fet moltes coses junts. Perquè vam passar una idea, hem anat de viatge junts.
Ja.
Hem decidit embotellar els vins amb un marxen de qualitat, que el vino vell de Santa Maria del Camí, tots plegats. En la festa del vino vell començam a comercialitzar el vi tots el mateix dia.
Si jo t'he de la competència, no vol dir, perquè quan vos t'estàveu vint dos altres sempre dius, està bé, és un vi que està bé. No ho deia, no, que és així recte, no ho deia, és una xarxa.
Bueno, segons qui escolta, sí, com sigui, la veritat que hem aconseguit una cosa difícil, i jo diria Mallorca, però és un punyetero tòpic, dir això a Mallorca, perquè jo crec que no és vera, però sí que és vera que de vegades mos costa cooperar entre persones i entre empreses, i els cellers de Santa Maria, la veritat que estan cooperant. Per exemple, en guany el vino vell serà present a totes les botigues d'agro, tots els vins novells de Santa Maria, a final de novembre, seran presents a totes les botigues d'Agromart de Mallorca. D'una manera col·lectiva, és a dir, tots junts.
Hombre, que bé. Això està bé.
Montarem un petit paler a cada botiga.
Sí.
A cada botiga Agromart de la vintena que tenen a Mallorca, perquè els consumidors pogueu, el mateix dia que sortia del celler, aquell mateix dia, pogueu consumir vi. Ventura el vi arribarà dos o tres dies abans, però arribarà precintat amb una cinta negra, amb un precinta negra, perquè no el podreu comprar, encara que sigui la botiga, no el podreu comprar fins al darrer dissabte de novembre.
Això me sona a Bujolè, me sona en pot.
El Bujolè, sí, el Bujolè també ho fan, d'aquelles morts d'aquelles copiar o coses així, perquè el vino vell, la veritat, nosaltres sempre l'hem fet, m'entens? No hem copiat el vino vell a ningú, perquè sempre l'hem fet.
És
cert que ara el feim embotellat i abans no.
Sí, sí. És curiós perquè te recordo l'altra intervenció que feia sobre el brot de pi, és antiquíssim, això se pensa, ja en temps de romans, com va explicar Antoni, que té el celler, i de Barcelona, que el posen també, i diversos llocs, i de cada vegada més jo crec que a Mallorca ja hi ha altres llocs que ho fan també, a part de Santa Maria també hi ha petits llocs que ho fan, malament sigui de forma personal, que s'ha fet, que fa com una festa trasladada en el consumidor de què pot dir. Pere, si remors una miqueta de veritat que tens de Jaume Puntiró i el tractament que fas, perquè encara fas, bueno, dic encara, perquè vas començar d'ecològic, no? T'has passat...
Sí, sí, no.
A qualsevol cosa de la biodinàmica, des que n'hem parlat, o no?
Sí, nosaltres, des de fa molt de temps, des de l'any 94, tenim totes les vinyes inscrites a la producció ecològica. Jo m'agrada dir que nosaltres no hem inventat res, que els nostres predins ja en feien d'agricultura ecològica, però vaja, els temps que ens ha tocat viure estan normativitzats, hi ha unes regles i unes normes, unes coses a complir, que abans no eren, vaja, que el meu predit ja era producte ecològic, vos el puc assegurar. Sigui com sigui, la producció ecològica no és més que aquella que pretén,
sí,
que la terra estigui bé, pretén llegar als nostres fills la terra millor del que nosaltres la vàrem agafar. La terra l'hem de tractar bé i hem de ser amables amb ella, no hem de tenir una actitud extractiva, sucadora, aniquiladora, desertitzant. Nosaltres volem una terra fèrtil i hem de fer, l'hem de dobar, li hem d'incorporar matèria orgànica, no li hem d'utilitzar productes herbicides o tòxics perquè són nocius per la terra, nocius per la planta, nocius per el consumidor. Ara, al final, jo crec que tots els cellers, encara que no siguin ecològics, si poden, tenen bones pràctiques i intenten que el seu vin sigui el més natural possible.
És vera, això és vera. Ho he constat que la majoria tracten de la manera menys agressiva que puguin.
Exactament.
I clar, i molts també m'han dit, i potser també aquí haurien de prendre cartes, potser les denominacions d'origen, que poden ajudar, que no se fan ecològics de cometre oficialment perquè hi ha molta paperassa i que venen moltes inspeccions i fan perdre temps, potser són excuses, però és una forma que potser de cara a una DEO pot ajudar una miqueta més a resoldre aquest problema i que això, aquesta persona que té els seus vins, que pràcticament són ecològics, però el consumidor no ho posa darrere, no ho pot veure, i en aquest cas jo els he dit, jo estic segur, jo te crec que el que fas, però si no t'ho demostres, avui en dia, desgraciadament, han d'anar tot en segells i han de demostrar que...
Home, el fet d'estar inscrit a una denominació d'origen, a una IGP, o com és també aquest cas, a una certificació ecològica, du problemes, du registres, du burocràcia, du feina, això és així, però el consumidor també ho valora, jo crec que ho valora molt positivament. A veure, tu quan vas a un súper, a una botiga, a una vinoteca, i aquell dia vols veure un Borgonya, vols que l'etiqueta posi Borgonya.
Sí.
No vols una etiqueta que no posi Borgonya i que el botiguer te digui no, això és d'un productor petit de Borgonya.
Exacte.
D'alguna manera ho vols tocar en ser moment, ho vols llegir.
Sí, senyor. Sí,
per tant,
sí.
Si tu vols un vi que en denominació d'origen Binissalem o un priorat, vols que posi allà priorat. I els productors del priorat o del Binissalem o del Borgonya s'han de sotmetre per a res d'inspecció, han de complir la normativa aquella, i al final no són més que normatives, però que jo crec que són positives, jo crec que garanteixen, poden garantir que aquest producte efectivament és d'allà.
Exacte.
I això és el que és la principal eina, arma, que tenim nosaltres, els artesans, els petits productors, per diferenciar-nos dels grans productors. És a dir, jo no me veig posant una fàbrica de begudes carbòniques fent-se competència i Coca-Cola. Segurament fracassaré. Segurament el maquinari de Coca-Cola me passarà per damunt i me deixarà baldat. En canvi, fer un vi ecològic de varietat autòctona de Mallorca, Manto Negro, Prensal Blanc, sí que me veig en aquesta competència que els grossos no poden fer, que les grans multinacionals no poden fer. És a dir, amb això no vull dir que nosaltres no hem guanyat, jo crec que nosaltres no hem patent, però la poca les possibilitats que jo li veig d'èxit, crec que són més eficaces, crec que són més profitoses quan mos decantem com de cap a una producció diferenciada i local i no de cap a una producció globalitzada.
Ja, ja, ja. Mira, jo una de les coses que vaig estar més content és que la darrera Fira de Vinya de Pollença no se va fer, però l'altra que se va fer antes, hi havia moltíssim de gent estrangera, que jo saps que jo faig un programa allà i demano opinions de la gent que vi volen i si coneixen el vi mallorquí, a vegades és interessant conèixer l'opinió del que venen, sobretot tant de mallorquín com d'estrangers, però la majoria hi ha molt d'estrangers que coneixen el vi de que saben millor que nosaltres, i cercaven els ecològics, i jo vaig ser el responsable de l'associació que organitza aquesta fira, que seria convenient que posessin ja estàndards a marcar gros, que marcassin vi ecològics, perquè els cerquen, han de tenir el segell, i moltes vegades se sorprenien, i deia, mira, jo no n'he comprat un i no m'havia donat compte que era ecològic, jo els cercava i per el segell que he vist era ecològic i no ho he vist. O sigui, que, però vaig estar content de que hi ha molta gent, eren molts, que cercaven aquest tipus de vins elaborats de la manera el més natural possible.
Ja que has parlat... Sí. A dir, consumidor, si anem a un consumidor i li demanem vols tenir una alimentació natural i saludable, sí, tots contestarem que sí.
Claro.
Al marge després de lo que acabem fent, al marge de que si després un dia acabem sopant d'una pizza prefabricada, però tots manifestarem que sí, que volem una alimentació natural i saludable, perquè és més adequada, perquè és millor, perquè és més saludable. I és per això que nosaltres ens dirigim a tots els consumidors, no ens dirigim a un consumidor que són susceptibles de consumir productes ecològics, ens dirigim a tots, i el que tu deies de que de vegades hi ha qualcú que se sorprèn que compra un producte que no ell no sabia que era de producció ecològica i resulta que ves, com per exemple zones de Jaume de Puntiró, és perquè algunes vegades algun productor, sobretot en el món del vi, en el món de la fruita i la verdura, se sol destacar molt bé en lletres grosses si és o no ecològic. Però en el món del vi ha actuat o actua una espècie de discreció, de no voler donar accés de publicitat en el fet que sigui o no ecològic. Però clar, en el món del vi, lo important, lo determinant, lo que més... campanya dels consumidors a fer selecció de compra és que siguin de qualitat, que siguin singulars. Llavors els productors de vins d'agricultura ecològica solen ser sempre molt discrets en la publicitat que feien de la producció ecològica, però amb lletres petites, per entendre'm-nos. El nostre vi no posa ecològic en lletres grosses, i llavors Jaume de Puntiró en lletres petites, és al revés, posant Jaume de Puntiró en lletres grosses, i llavors si giris l'etiqueta de la banda de darrere, doncs, ai, aquesta és ecològica.
Ah, bé, però, Pere, n'hi ha molt d'avispados, jo n'he vist de la península, sobretot, que ja l'ecològic està a la part de davant, ja, a dir la marca de davant, perquè realment no entenc aquest sistema que moltes, jo sempre he parlat en grans bolelles que diuen, no, que nosaltres no, ho feim tot que hagi ecològic, però no poden ser gent, perquè la gent se creuen que són una altra classe de vins. No pot ser, com poden creure això? Això és un bulo que van de llevar. Els vins ecològics, lògicament, poden agradar o no agradar com un altre que no ho és. Però si el contingut és diferent. Aquí hi ha una cosa que s'ha d'explicar molt. De vostre nostre, en aquest programa, intentam que totes les vinyes que feis els vins ecològics, que ningú vos ha obligat, sempre ho he dit jo, ningú vos obliga a fer-ho en això. Això és una cosa que neix de dins vosaltres, que ho voleu fer, malament duia més feina, el tractament ha de ser més constant, han d'anar molt alerta, la prevenció, tot això a afegir, que mos compten tots els cellers que fan feina amb aquest sistema ecològic, la terra molt ben tractada, com tu has dit antes, tot això... Crec que el consumidor ja és ben hora que se'n doni compte i que la majoria de que l'administració, que ja jo l'he tingut en el meu programa parlant, me'l va dir que no era tant, l'encarregat del Consell me'l va dir que bueno, és un control que se du igual que d'una DEO, però que realment ja desem el voló que res, en aquest cas, no? O sigui que...
Home, si se fan les coses ben fetes, no es fan.
Non te li parles?
Ah, ja, clar, si tu fas, si un productor que diu que és d'agricultura ecològica se dedica a utilitzar productes prohibits, clar que li és un problema. Dic, perquè algun dia l'agafaran, algun dia li analitzaran la terra, algun dia li analitzaran un vi, li analitzaran una fulla de pàmpol, però si tu fas les coses de manera adequada, de manera correcta, sí que hi ha una miqueta de paperassa, però també té moltes oportunitats. És una cosa que no hauria de dir, però la diré. Jo, gràcies a que són de producció ecològica, hi ha gent que ve aquí de celler a comprar. Gràcies que són de producció ecològica, rep una petita de subvenció de la Unió Europea, perquè la Unió Europea pensa que la producció ecològica es bona per medi ambient, es bona per Europa, té una petita línia, no és que sigui molt gran, tot s'ha de dir, però té una línia d'ajudes, per tant, el fet de jo ser ecològic me dona unes oportunitats també.
De totes maneres, és una, com t'he dit antes, és una cosa que haurà sortit de vosaltres. El que hi ha més valor és que sou vosaltres que heu volgut. No és una obligació que hi ha, que tothom hagi de ser. No. És vosaltres que heu volgut començar, que dic vosaltres, abarcant de tots els cellers que ho fan ecològic, en aquest cas, no? I te volia preguntar, Pere, de totes maneres, bueno, tu les veritats, tens un manto negro, aquella gorgollassa, Prensal Blanc, Giro Ros, i també tenda de fora, no? Com el Cabernet Sauvignon i Sirac. I he dit que tenies diferents vinyes, perquè hi ha Sevilla Vella, hi ha la Peça, hi ha Quart, hi ha Pau, hi ha Xenoi, hi ha Serví i hi ha Misè Fiol. Totes aquestes vinyes les dus tu, ecològiques, també?
Són vinyes que formen la nostra explotació agrícola, la nostra petita explotació agrícola, perquè són vinyes que la més grossa té 4 quarterades i la més petita té 2 quartons. Tenim vinyes de 2 quartons, de 3, de 4, de 5.
Al
final no és una gran explotació agrícola i que tenim en diferents finques.
Bé, però fa bo tenir tantes de vinyes, no? Quan dius són petites, bé, però mira, quantitat de vinyes que tenen, però som...
El fet de tenir les vinyes escampades per Santa Maria, per mapa de Santa Maria, també té oportunitats. És a dir, jo en pintura, estratègicament, m'aniria millor, per sort de fer feina, a sort de llaurar la vinya, m'aniria millor que facin totes plegades. Totes plegades, totes en un lloc, i tenir un magatzem per tenir tractor, i mira, tot seria més fàcil. Però, val, és vera, és a dir, quan tu penses en una economia d'escala, en una economia de rendiment, seria molt més adequat tenir-les, cosa que no tenim, però també el fet de tenir-les separades també dona oportunitats, perquè són més diferents unes de les altres. I per posar un exemple gràfic, un any que mos afecta ser gelada, a una finca mos afecta d'una manera gran, ser gelada, i en canvi aquella altra vinya que tenim a 4 quilòmetres a l'altra punta del poble no li ha afectat. Per tant, el fet de tenir diferents finques, no tots són desavantatges que consiguin ser desavantatges operatives de rendibilitat de la feina, sinó que les oportunitats són les que puguin tenir microclimes diferents, terrenys, terres diferents, i això ens dona oportunitat després també a fer vins diferents.
També les varietats canvien, perquè un mateix manto negro fet a una finca o l'altra és diferent. També pot veure la gorgollassa i el girarros com van evolucionant cada any, si són, aguanten més les sequeres, si les enfermedades hi van més o menys. Jo crec que és com una espècie de laboratori d'estudi que vos dona experiència per poder fer, com tu has dit, vins diferents. Tu deies vins diferents, perquè t'he dit aquesta aclaració, perquè a vegades quan tenen una finca tota sola, que tu dius que tu és més còmode, a lo millor li poden dir vi de finca o vi de paratge, que es diu.
Exacte.
Sí. Però en aquest cas vostre, com que teniu diferents... Vosaltres feu qualque vi de... que sigui només d'una finca determinada?
Sí, bastant, bastant de vins. Fem alguns jardins nostres són varietals, que són només d'una varietat i són d'una sola finca. I jo tenim altres vins que són mescles de vins, tenim les dues coses i els tenim bastant diferenciades.
Sí, ah, estupendo, vins de pelatge. Bueno, Pere, jo m'ho fotjo temps i m'ho donaran compte. Te podria dir molt d'any com aquest no. Felicitats per aquests 40 anys de baremes per tenir. Enguany no compt, com te diuen, enguany no compta.
Ja, exacte, 40 anys que no són res, que han passat amb una velocitat galopant.
Com passa?
Jo quan vaig començar a embotellar vins no tenia cap fill i ara en tenc dos per Barcelona, que ja són grans. I estàs segur, quan te llises a darrere, cops que sa vida fa una via brutal.
Bueno, Pere, lo important és tenir salut i que continues la bona feina que fas, de totes maneres, i convidam els nostres oients, ara no els ho tenen d'anar a veure les, anar a veure els cellers perquè heu de cridar antes, perquè deu fer visites, però han de ser totes concertades, suposo, no?
Sí, no, fem visites, continuem fent visites al celler. Nosaltres no hem tancat el celler cap dia.
Ah, que bé.
Durant la pandèmia no varen tancar cap dia. Quan hi havia el confinament sever i dur i la gent d'altres pobles no podia venir a comprar que nostra, vàrem articular un servei de repartiment a domicili gratuït que va funcionar bastant bé, que ara el mantenim i que no funciona tant perquè la gent pot venir, però tu s'estima més venir.
Sí.
Ja està a prova, estem del confinament dur, la segona setmana ja van posar en marxa un cartell que feien circular per les xarxes socials i van tenir una bona rebuda. I simplement amb un transportista que és amic nostre que se dedicava a enviar els paquetets de les caixetes que la gent mos comprava i va ser un petit èxit. Perquè nosaltres vam distribuir aquests cartellets que eren un poc simpàtics i de més. El nostre lema aleshores va ser a casa millor en dir, com que dir, val, t'has de quedar que teva per col·laborar amb la societat i no propagar, ajudar a propagar la malaltia millor que mos queda que nostre, però nosaltres traduïm el vi.
Sí.
I la veritat que va funcionar bastant bé. I qui va comprar el nostre vi? I el van comprar els nostres clients. No va ser un desconegut que mos va dir d'humor una caixa. Però tu n'hi va haver algú de persona que no coneixia el vi. L'immensa majoria de vi que varen vendre a través de les xarxes socials va ser els nostres clients. I això mos va donar una visió d'una cosa que nosaltres no havíem pensat mai.
I a mi no van oferir el contacte amb ells.
Quan fas una publicitat per internet o per les xarxes, te penses que qui te valorarà serà un japonès despistat. I dius, bueno, japonès despistat no n'hi va haver cap, però els nostres clients van respondre molt bé.
Això està molt bé. A més, recordarem que si un client vostre que li encanti veure aquest vin de Jaume Puntiró tan especial que té i voleu comprar, podeu entrar a la pàgina de vinjaumedepuntiró.com o si no us podeu enviar un missatge en pere@vinjaumedepuntiró.com o en el telèfon 971-620023. És així, en aquest telèfon.
Exactament.
Així podeu fer les comandes. Ara se fa tot per internet, ja ho sé, per telèfon ja és una, cosa més...
No, el telèfon va perfecte, va perfecte.
el més contacte amb l'amo, diu, no? Pere, com estàs?
Aquestes ventes que fèiem a distància, algunes o moltes els fèiem per telèfon, clar que sí.
Bueno, Pere, que l'ha fet de Jaume Puntiró, ha estat un plaer parlant amb tu, sempre espero que la pròxima ja puguem estar junts al nostre programa, que puguem compartir un vi amb tu. Recordem als nostres oients que quina fecha de novembre serà que sortiran els 20 novells a Agromar?
Sí, el 20 novell sortirà dia 28 de novembre.
Dia 28, molt bé.
Dissabte, dia 28 de novembre.
Ja ho recordarem després també perquè hi puguin anar a cercar-lo. Molt bé, Pere, idò, fins un altre dia, que estigui tot bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Molt bé, una ferrada molt forta i ànimo.
Gràcies.
Adéu.